Sedició de l'euroordre de Carles Puigdemont i els altres exiliats i els acusa ara només de desobediència i malversació agreujada. L'auto emès pel jutge del Suprem respon a l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal. Sergi Corral.
El Partit Popular acusa el govern espanyol de fer concessions a l'independentisme mentre l'executiu considera que l'1 d'octubre continua sent punible penalment. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, anuncia que l'expresident tornarà a Espanya els propers mesos.
La fecha no la sé porque depende de la sentencia y después de la decisión del presidente de cuándo regresar, pero evidentemente nosotros hemos estructurado una línea de defensa que pasa por la obtención de esa sentencia y a partir de esa sentencia el regreso.
El 2022 es va batre rècord de trasplantaments a Catalunya amb 1.346, gairebé un terç més que l'any anterior, principalment de ronyó, gairebé un miler.
També va créixer el nombre de donants i es va apropar al màxim històric de 2019. Un dels beneficiats del programa, Francisco Caballero, explica la seva experiència.
Nos ofrecieron entrar en un programa de trasplante cruzado en el que otras parejas de donante y receptor también entraban y al final consiguieron con un trasplante triple, tres parejas, los tres conseguimos tener un riñón cuando no éramos compatibles.
El govern català veu amb recel i posa en dubte l'eficàcia de les mesures acordades pel Ministeri d'Interior i els cossos de seguretat per lluitar contra la violència domèstica.
La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Laia Rosic, posa en dubte la utilitat de les polseres de control telemàtic per tots els casos i l'efectivitat de comunicar els antecedents dels agressors a les dones que es decideixen posar una denúncia.
Les relacions de violència molts cops, encara que es pugui entendre o es pugui saber alguns d'aquests antecedents o de la vida passada d'aquesta persona, són situacions que són molt complexes, són molt perverses, és a dir, hi ha moltes qüestions en joc que fan que potser no sigui del tot preventiu.
Querella contra el regidor de Recursos Humans de Badalona, Manel Sorribes, per amagar expedients d'informació reservada policial.
El Sindicat de Comandaments de Policies Locals de Catalunya l'acusa d'haver obert només dos expedients disciplinaris, malgrat que la Guàrdia Urbana haver obert fins a 17 procediments d'investigació interna per infraccions greus d'alguns agents. Josep Lluís Florença és del sindicat FEPOL.
Doncs la presentació de la querella per un hipotètic delicte d'infidelitat en la custòdia de documents. S'està paralitzant la tramitació ordinària d'aquests procediments i per un delicte d'omissió del deure de socor, de l'omissió del deure de perseguir delictes, tota vegada que alguns d'aquests expedients podrien integrar il·lícits penals i no s'està fent res al respecte.
En cultura, la Ruta del Crim, que ja ha exhaurit les seves entrades, obrirà aquest dissabte l'11a edició del Festival Tiana Negra de Badalona.
El certamen de El certamen de novel·la negra s'allarga enguany i omple tota una setmana d'activitats, tot i que el gruix del festival tindrà lloc el 20 i el 21 de gener.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
Ens ho expliquen l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, i la directora de Tiana Negra, Anna Villalonga.
Hi ha hagut una recerca històrica, i aquí vull agrair al Joan Maria Tòfol, historiador local, i al David Pea, doncs, que han hagut d'anar submergir-se en històries molts cops explicades, no?, de pares a fills.
Crec que hi ha algun al voltant de la Guerra Civil, crec que sí.
I en esports, el Barça disputa en menys d'una hora la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el Betis. Roger Sánchez.
Amb l'objectiu de superar el conjunt andalús i ser a la final de diumenge, on ja l'espera el Real Madrid. Ja coneixem l'11 blaugrana, en què destaca la presència dels dos extrems Rafinha i Dembélé en atac juntament amb Lewandowski.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim algunes boires cap al nord de la depressió central. S'han d'anar trencant durant aquestes immediates hores o passar estrat baix. I és que encara en algun racó, en algun sector de la falda del Prepirineu li costarà de fer-ho. En qualsevol cas, de cara a la tarda, mantindrem aquest ambient assolellat amb alguns núvols prims que han d'anar arribant i alguns de mitjans que afectaran el litoral nord. Aquests no han de deixar pas precipitació i de cara a demà també començarem amb més núvols i també algun ruixat o alguna precipitació feble cap a la cara nord del Pirineu. A partir de llavors, durant la tarda, s'espera que domini el sol i, per tant, tornarem a tenir una jornada força tranquil·la. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments la situació viària és bastant complexa, com és habitual a aquestes hores, i en les vies més o menys on cada tarda es produeixen la majoria de retencions. Parlem de P7 i B30 a la zona de Barberà, parlem, per exemple, els accessos nord de la C-17 de Parets en sentit Vic, i en el cas de la C-33 i la C-58, 2,5 km en un cas i l'altre 4 per accedir al nus de la Trinitat. En el cas de la C-60, com Targentona en sentit Mataró, i els accessos sud tenim aturades a la C-32 a Esplugues, a la connexió amb la Ronda de Dalt, i a la A-2 a Sant Joan d'Espí cap a Cornellà, en sentit Lleida, a banda de les rondes que també presenten força lentitud, especialment al litoral, la litoral en sentit Trinitat. Això és tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9 tempesta política entre govern central i oposició després de l'auto del jutge Pablo Llarena en què retira la sedició de les euroordres contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Marta Rovira. Manté, però, pels 4 primers els delictes de malversació agreujada i desobediència, i aquest últim només per Rovira.
Tot plegat davant l'entrada en vigor aquest dijous de la reforma del Codi Penal. Amb aquesta, el magistrat del Suprem no creu que es pugui aplicar el delicte de desordres públics i de moment no demanarà cap euroordre. Però sí que, a més, una nova ordre estatal de crida, cerca i ingrés a pressió de Puigdemont, Comín i Puig pels delictes de malversació i desobediència. L'auto ha aixecat les crítiques del principal partit de l'oposició, el PP, que veu en la forma un gest cap als partits independentistes. Pel govern, en canvi, la reformulació de Llarena demostra que el procés continua sent punible penalment.
Pel que fa a la defensa dels exiliats, l'advocat Gonzalo Boye assegura que Puigdemont tornarà a Espanya en els propers mesos, un cop resolta la qüestió de la immunitat.
Boye ha aprofitat per retreure-li a Llarena que ara sí persegueixi els seus clients per malversació.
El que cambio de postura. De hecho, llevo 5 años manteniendo la misma.
O sea, ¿cree que en unos meses veremos al presidente Puigdemont?
La fecha no la sé porque depende de la sentencia y después de la decisión del presidente de cuándo regresar, pero evidentemente nosotros hemos estructurado una línea de defensa que pasa por la obtención de esa sentencia y a partir de esa sentencia el regreso.
A qui més afavoreix la nova situació és a Marta Rovira, a qui ara només se li imputa un delicte de desobediència pel qual no corre risc d'entrar a presó. Rovira ha estat de les primeres en valorar l'auto de Llarena després que s'hagi conegut aquest matí. Mont Carvajal.
Queda descartada la sedició per l'expresident Carles Puigdemont, els exconsellers Comín, Puig i Ponsatí i la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira. Però manté per als tres homes, Puigdemont, Comín i Puig, els delictes de malversació i desobediència, que poden ser fins a 12 anys de presó. De moment no ordena noves euroordres perquè s'espera si el Tribunal General de la Unió Europea els retira o no la immunitat parlamentària. Pel que fa a Marta Rovira i Clara Ponsatí, passen a estar encausades per desobediència. És un delicte que no implica presó i podria planar, doncs, la seva tornada. Des de Suïssa, on viu des de fa 5 anys, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, s'hi ha mostrat il·lusionada.
En el moment que ho puguem fer, ho farem. Ho farem amb força, amb alegria, amb ganes de tornar-me a retrobar amb el meu país, que he estat separada injustament, i amb les mateixes ganes que quan vaig marxar de fer política per viure en un país més just i de continuar fent camí cap a la República Catalana.
Pel que fa als que són a Catalunya i van ser jutjats pel procés, el Suprem ha donat 8 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre les condemnes adaptades al Codi Penal reformat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El 2022 es va batre rècord de trasplantaments a Catalunya. Se'n van fer 1.346, gairebé un terç més que l'any anterior, principalment de ronyó, gairebé un miler. També va créixer el nombre de donants i es va apropar al màxim històric del 2019. Una altra dada que destaca és la de les 15 persones que es van sotmetre a una eutanàsia i van donar els seus òrgans. David Navarro.
Catalunya es troba al capdavant de l'Estat pel que fa a trasplantaments i és, segons Salut, referent mundial. Pràcticament tots els centres van batre el seu rècord. Un dels beneficiats va ser en Francisco Caballero, que avui ha relatat la seva experiència.
Nos ofrecieron entrar en un programa de trasplante cruzado en el que otras parejas de donante y receptor también entraban y al final conseguimos que con un, bueno, consiguieron con un trasplante triple, tres parejas, una de ellas incluso de Portugal, pues los tres conseguimos tener un riñón cuando no éramos compatibles.
El nombre de donants vàlids va ser de 357. Destaca una nova categoria, la dels que van decidir donar els seus òrgans abans de sotmetre's a una eutanàsia, com ha explicat la directora del programa de donació i transplantaments a la Vall d'Hebron, Teresa Pont.
Amb el primer donant que vam tenir amb la prestació d'ajuda a morir, que va dir la vida m'ha donat molt males cartes i el que vull és donar millors cartes a d'altres que també potser les han tingut tan dolentes com nosaltres, no?
Des de l'Organització Catalana de Transplantaments s'assegura que les xifres són estratosfèriques i s'expliquen perquè el sistema ha entrat en un alt nivell de maduresa.
Encara al voltant de les noves mesures previstes pel govern central per erradicar la violència de gènere, des del govern català es veuen amb recel i es posa en dubte la seva eficàcia.
La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat posa en dubte la utilitat de les polseres de control telemàtic per tots els casos i l'efectivitat de comunicar els antecedents dels agressors a les dones que decideixen posar una denúncia. En declaracions a la xarxa, Laia Rosic ha analitzat els pros i contres de les mesures acordades aquesta setmana pel Ministeri de l'Interior i els cossos policials de tot l'Estat.
També Dona Juristes ha instat a canviar el qüestionari que es fa a les víctimes perquè Catalunya deixi de ser la comunitat autònoma on es donen menys ordres de protecció. Maite Polo.
Totes dues donen la benvinguda a qualsevol mesura que protegeixi millor les víctimes, però amb matisos. La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, assegura que de vegades les dones ja saben que l'home té antecedents. Rosic qüestiona l'efectivitat de comunicar l'historial policial i judicial de les parelles a les dones en risc.
Les relacions de violència molts cops, encara que es pugui entendre o es pugui saber alguns d'aquests antecedents o de la vida passada d'aquesta persona, són situacions que són molt complexes, són molt perverses, és a dir, hi ha moltes qüestions en joc que fan que potser no sigui del tot preventiu.
Des de l'organització Dones Juristes, la seva presidenta Núria Milà lamenta que es donin poques polseres telemàtiques a Catalunya perquè depenen de les ordres de protecció. El motiu principal és el qüestionari que es fa a les víctimes. Milà assegura que les preguntes no reflecteixen el risc real de les dones.
I per això la majoria de les víctimes es queden sense ordres de protecció, perquè amb aquests ítems d'aquest qüestionari que respon amb un algoritme matemàtic no s'està responent de veritat.
Dones Juristes s'ha queixat reiteradament que els sistemes de protecció no funcionen a Catalunya per la manca de recursos humans del sistema policial i judicial.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Departament de Treball, Sindicats i Ajuntament de Martorelles ja treballen perquè la marxa d'Amazon de la localitat vallesana sigui el menys perjudicial possible pels treballadors. Tot plegat després de l'anunci de trasllat de l'activitat del gegant nord-americà a Saragossa. El que es demanarà és que les opcions de trasllat siguin coherents o bé les condicions de sortida siguin les millors possibles. Vallès Visió, Albert Maspons.
Amazon ha argumentat a l'Ajuntament de Martorelles que deixa la planta que té en aquest municipi perquè aquí no té opcions de creixement. El seu trasllat a Saragossa afecta uns 800 treballadors de manera directa. Per això ja es treballa en buscar una solució als afectats. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
Des de l'Ajuntament de Martorelles el que treballarem conjuntament amb el govern i amb els comitès és perquè es puguin recol·locar en el màxim de llocs possibles a Catalunya. Entenem que les famílies són arrelades al territori i que entenem que també un trasllat és dintre uns mínims de distància.
De fet, està prevista una reunió la setmana vinent entre l'Ajuntament de Martorelles, el Comitè d'Empresa i el Departament de Treball. També ja es treballa en la reindustrialització d'aquest espai. Escoltem a Marc Candela.
O sigui, el que ens agafa per sorpresa és que sigui un recorregut tan ràpid el tancament. No estem parlant d'aquí un any i mig, estem parlant d'apenes 3-4 mesos. Amb el govern de la Generalitat ho hem començat a parlar i la tarda, doncs com de cara al futur podem trobar doncs, una reindustrialització d'aquest espai.
Està previst que la planta de Martorelles es tanqui el pròxim mes de març.
De la sortida d'Amazon de Martorelles, però també a l'hora de l'obertura d'un nou centre al Far d'Empordà, n'ha parlat avui el conseller de Treball, Roger Torrent, que assegura que el govern estarà en tot moment al costat dels treballadors per buscar la millor sortida possible.
Torrent ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la convocatòria d'ajuts per la millora de l'eficiència energètica dels allotjaments turístics. Són en total 26 milions d'euros d'una convocatòria que el govern obrirà la setmana vinent.
Les actuacions subvencionades hauran d'aconseguir una reducció del consum d'energia del 30% respecte de la situació actual. Jordi Casino.
En el decurs d'una visita a un hotel de Barcelona que ja fa temps que ha posat en marxa plans per reduir la seva petjada ecològica, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha presentat una convocatòria que confien que amb els diners que s'aportin des del sector privat pugui arribar als 52 milions d'euros. Diners que, aprofitant les energies renovables, han de permetre que hotels, càmpings o fondes puguin reduir les seves factures i les seves emissions de diòxid de carboni.
6 de cada 10 possibles visitants valoren el fet de que un establiment sigui eco-friendly, que per tant estigui compromès amb la sostenibilitat i la reducció de l'impacte en el medi ambient. I si a més això es tradueix en mesures concretes, objectivables i observables per aquests hipotètics o eventuals visitants, aquests visitants estan disposats, un terç d'aquests visitants estan disposats a pagar més, fins i tot.
Els projectes que es podran presentar a partir del dia 17 hauran de tenir un mínim de 20.000 euros de despesa subvencionable i el govern pot arribar a fer-se càrrec de la meitat del pressupost o de més si l'establiment assoleix un canvi de lletra en la seva qualificació energètica.
Notícies en xarxa.
Un mort i una ferida crítica en l'incendi d'un pis aquesta nit a Figueres.
La víctima mortal és un home de 56 anys i la ferida una dona de la mateixa edat. El foc es va declarar ahir cap a les 10 de la nit en la primera planta d'un edifici. 7 dotacions dels bombers van treballar per extingir-lo. A l'interior del pis hi han trobat dues víctimes. De moment, la principal hipòtesi és que es tracta d'un accident.
I en clau judicial, querella contra el regidor de Recursos Humans de Badalona, Manel Sorribas, per amagar expedients d'informació reservada policial. El Sindicat de Comandaments de les Policies Locals de Catalunya l'acusa d'haver obert només 2 expedients disciplinaris, malgrat la Guàrdia Urbana haver obert fins a 17 procediments d'investigació interna per infraccions greus d'alguns agents. Ràdio Ciutat de Badalona.
Segons l'agència de notícies EFE, qui ha avançat la notícia aquest dijous al matí, entre els agents expedientats hi ha el cas del policia local que va perdre la seva arma en una sala de cinema del Centre Comercial Màgic i no va informar els seus superiors. Els serveis jurídics de SICPOL asseguren que, de les 17 investigacions internes de la Guàrdia Urbana que hauria rebut el regidor Manel Sorribas, només 2 s'han tirat endavant i s'han obert expedients disciplinaris, i un dels quals ja ha prescrit. Així ho ha explicat Josep Lluís Florença, coordinador de serveis jurídics del sindicat.
Doncs aquests 17 procediments d'informació reservada que s'han acabat per part policial i s'han transmès a aquesta regidoria, només 2 han tingut algun seguiment. Estem en una situació que molts d'ells poden arribar a caducar.
De moment, el regidor Manel Sorribas ha expressat que no farà declaracions sobre la qüestió fins que vegi la notificació de la querella, que encara no ha rebut.
Gràcies, Jordi Ribas. Mentrestant, a Tarragona, el Fòrum de la Justícia serà una realitat el 2026 després de l'aprovació d'una dotació econòmica de 70 milions d'euros en 4 anys per part de la Generalitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
El projecte d'un fòrum judicial es remunta a l'any 1998 i ja es va licitar el 2010, però la crisi econòmica va deixar en un calaix la construcció. Finalment serà un conjunt de 3 blocs de 5 plantes cadascun amb 32.000 metres quadrats. La licitació del projecte sortirà al setembre de 2023 i s'inicien les obres al març del 2024. Unes obres que ratifiquen la decisió de l'exconsellera Ciuró d'ubicar el projecte en el solar del Joan 23, descartant la Tabacalera. Gemma Usabar, consellera de Justícia de la Generalitat, expressa que d'aquesta manera es pot agilitzar molt més el procés.
Amb el projecte que tenim actualment, el Fòrum de la Justícia podrà estar edificat el 2026. El projecte de la Tabacalera tocava allargar com a mínim 3 anys més.
Un edifici que destacarà per la seva eficiència energètica i l'alta tecnologia amb la qual comptarà. A més, estarà ubicat just al costat del nou centre penitenciari obert que s'ha de posar en marxa en els mesos vinents.
Més qüestions. Una trentena de treballadors del metro de Barcelona, de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat s'han concentrat aquest matí a la plaça de Catalunya per exigir més seguretat tant per ells com pels usuaris dels diferents transports públics. Exigeixen a les empreses que gestionen aquest servei que impulsin mesures per evitar, com passa ara, que cada dia en algun moment s'hagi d'aturar el servei per alguna incidència a cada 2 dies un treballador o un client o cada 2 dies un treballador o un client pateixin una agressió. Edgar Sapinya.
El sindicat Comissions Obreres fa un toc d'alerta als responsables de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i el Metro de Barcelona perquè denuncien que la situació actual és insostenible. Asseguren que se senten exposats a la feina i que des que els trajectes de Renfe són gratuïts han augmentat les incidències. Les agressions són quasi diàries, ha denunciat a la xarxa Víctor de la Cruz, coordinador del sector ferroviari de Comissions Obreres.
Tenim una mitjana d'unes 30 actes incívics de denunciats que afecten la regularitat dels trens i unes 15 agressions entre tot el personal ferroviari de tot el transport públic i entre viatgers a vegades.
Alguns dels punts on s'acumulen més problemes són l'R3 des de Vic a Ripoll, l'R11 de Maçanet a Llançà, especialment a l'estiu, quan molta gent vol pujar sense pagar, o la zona de Mataró, sobretot a la nit, ha assegurat de la Cruz.
Doncs precisament encara parlant del transport públic, a Sabadell, l'empresa de transports urbans que gestiona el servei d'autobusos i l'Ajuntament estudien si també prohibir els patinets elèctrics als busos urbans, com farà l'Autoritat del Transport Metropolità als seus serveis a partir de l'1 de febrer. La idea és mantenir la mesura durant 6 mesos mentre busquen mecanismes per garantir la seguretat d'aquests dispositius. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
A partir de l'1 de febrer no es podran pujar patinets elèctrics als ferrocarrils de la Generalitat, rodalies, autobusos metropolitans, tramvies i metro durant 6 mesos. El director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, ha argumentat al Cafè de la Ràdio que la mesura s'aplica arran d'un incident als ferrocarrils i després de constatar que les bateries d'aquests vehicles de mobilitat personal són altament inflamables.
Vam decidir que més valia ser prudents, que havíem d'entrar en una prohibició temporal, no pas per expulsar per sempre més els patinets elèctrics del transport públic, sinó per poder tenir el temps suficient per analitzar en quines condicions doncs, els patinets elèctrics poden accedir al transport públic per minimitzar el risc que porten associat.
Ara l'Ajuntament de Sabadell i Transports Urbans de Sabadell estan estudiant si apliquen també aquesta mesura a la ciutat. Torres ha afegit sobre aquesta qüestió que la resta d'operadors haurien d'implementar també una mesura semblant per anar tots a la una.
I encara una darrera qüestió. Els castells pallaresos de Llordà i d'Òrrit participaran aquest dissabte 14 de gener en l'encesa de torres, talaies i talallots de la Mediterrània pels drets humans. La iniciativa, organitzada pel Consell de Mallorca, l'IES Marratxí i Amnistia Internacional i coordinada per l'Institut Ramon Muntaner, té com a objectiu sensibilitzar la població sobre la situació que viuen moltes persones que han de creuar i sovint perden la vida al Mediterrani. Ràdio Trem, José Vergés.
Per altra banda, l'encesa també vol reivindicar i posar en valor les torres, talaies, talallots i fortificacions com a patrimoni històric i cultural presents als conjunts de parla catalana. En la primera edició, l'any 2022, l'Institut Ramon Muntaner va coordinar 9 torres, mentre que enguany seran fins a 33 torres i fortificacions de 26 poblacions les que s'han sumat a la iniciativa. L'acte, que tindrà lloc de forma simultània, recrea la comunicació visual que tenia lloc entre torres de guaita, les quals eren essencialment un recurs d'autodefensa, i que ara, amb aquesta acció, es converteixen en punts de llum, en fars d'acollida que ens mostren el camí. La dada negativa és que des de la darrera encesa de torres, talaies i talallots ara fa un any, almenys 1.988 persones han perdut la vida en la travessia d'aquest mar, que s'ha convertit en la fossa mortal d'Europa.
En cultura, la Ruta del Crim, que ja ha exhaurit les seves entrades, obrirà aquest dissabte l'11a edició del Festival Tiana Negra de Badalona. El certamen de novel·la negra s'allarga enguany i omple tota una setmana d'activitats, tot i que el gruix del festival tindrà lloc els dies 20 i 21 de gener. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
La Ruta del Crim, un recorregut dramatitzat per diferents paratges tianencs on han tingut lloc homicidis. El món del crim omplirà diferents escenaris del poble a càrrec de l'actor Miquel Gelabert. La ruta s'ha organitzat a partir de la documentació de 2 historiadors locals que han estudiat tota la criminologia del poble. Ens ho expliquen l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, i la directora de Tiana Negra, Anna Villalonga.
Hi ha hagut una recerca històrica, i aquí vull agrair al Joan Maria Tòfoli, historiador local, i al David Pea, doncs, que han hagut d'anar a submergir-se amb històries molts cops explicades, no?, de pares a fills i o alguna documentació que s'ha trobat.
Crec que hi ha algun al voltant de la Guerra Civil, crec que sí, i els primers són del segle XVI. Però, déu-n'hi-do, això sí que puc dir, que déu-n'hi-do, en un lloc que sembla tan tranquil i paradisíac com Tiana, déu-n'hi-do els morts i les coses bèsties que han passat.
L'onzena edició del Festival de Novel·la Negra Catalana també acollirà per primera vegada diversos actes dirigits al públic més petit, però una de les novetats que més il·lusiona els organitzadors és la taula sobre el còmic de Tastivers en català, comissionada per Sebastià Roig i el badaloní Toni Benages.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça disputarà en poc més de mitja hora la segona semifinal, volem dir, de la Supercopa d'Espanya davant el Betis. Coneixem l'11 blaugrana, el format per Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Araujo, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Pedri i Gavi al mig del camp, i a l'atac Rafinha, Dembélé i Lewandowski. Si superen el Betis, els blaugranes disputaran la final diumenge a les 8 davant el Real Madrid. També en futbol, aquesta mateixa tarda hem sabut que el Tribunal Català de l'Esport ha resolt favorablement el recurs presentat pel candidat a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol, Àlex Talavera, i el Tribunal ha ordenat la repetició de l'acte de votacions a la presidència de l'ens federatiu, que es va celebrar el 22 de maig. En principi, dona un termini d'un mes per repetir aquestes eleccions. Avui s'han presentat també els campionats de món de per esquí i per snow, que se celebraran a la Molina, i han tingut dos padrins de luxe, Astrid Fina i Eric Villalón.
Exactament, cada cop està més adaptada, la gent sap com tractar-nos i penso que ha sigut la primera esport a snowboard adaptat que s'ha atrevit a fer un esdeveniment així.
Qualsevol competició aporta coneixement i el coneixement sí. Aporta experiència i futur. Un plaer tenir realment quelcom així a casa, endavant, cap a Espot o cap a la Molina. Aprofiteu perquè d'aquí poc comença.
I això és tot per als esports fins ara.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Si la vida fos un dia i la mort quan s'adorm, el matí seria esclar la joventut. Això el dinar endarreriria i a les 5 tancara tossut estaria fent el vermut. Si la vida fos un dia i la mort quan s'adorm, arreglaríem el món en una llarga sobretaula defensar 10.000 raons fent dringar glaçons. Establiria conxorxes d'entre 5 i 10 minuts amb perfectes desconeguts com si fos un solellat dia d'estiu, com si fos una dorm, jo al capvespre empaitaria la claror. Esgotaria el crepuscle per nutrir la relació de gent amb qui el sal porró. Si la vida fos un dia i la mort quan s'adorm, després de fer deixar l'últim got de vi, deixaria embolicada la saviesa del camí perquè demà la trobin aquí. M'ompliria
com si fos ensolellat dia d'estiu, com si fos una vigília de festiu. Si la vida fos un dia i la mort quan s'adorm, resumiria d'intempestiu. Com xarxes de
la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Pablo Llarena retira la sedició de l'euroordre de Carles Puigdemont i els altres exiliats i els acusa ara només de desobediència i malversació agreujada. L'auto emès pel jutge del Suprem respon a l'entrada en vigor de la reforma del Codi Penal. Sergi Corral.
El Partit Popular acusa el govern espanyol de fer concessions a l'independentisme mentre l'executiu considera que l'1 d'octubre continua sent punible penalment. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, anuncia que l'expresident tornarà a Espanya els propers mesos.
Fecha no la sé porque depende de la sentencia y después de la decisión del presidente de cuándo regresar, pero evidentemente nosotros hemos estructurado una línea de defensa que pasa por la obtención de esa sentencia y a partir de esa sentencia el regreso.
El 2022 es va batre rècord de trasplantaments a Catalunya amb 1.346, gairebé un terç més que l'any anterior, principalment de ronyó, gairebé un miler.
També va créixer el nombre de donants i es va apropar al màxim històric de 2019. Un dels beneficiaris del programa, Francisco Caballero, explica la seva experiència.
Nos ofrecieron entrar en un programa de trasplante cruzado en el que otras parejas de donante y receptor también entraban y al final consiguieron con un trasplante triple, tres parejas, los tres conseguimos tener un riñón cuando no éramos compatibles.
El govern català veu amb recel i posa en dubte l'eficàcia de les mesures acordades pel Ministeri d'Interior i els cossos de seguretat per lluitar contra la violència masclista.
La directora general per a l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, Laia Rosich, posa en dubte la utilitat de les polseres de control telemàtic per tots els casos i l'efectivitat de comunicar els antecedents dels agressors a les dones que es decideixen a posar una denúncia.
Les relacions de violència molts cops, encara que es pugui entendre o es pugui saber alguns d'aquests antecedents o de la vida passada d'aquesta persona, són situacions que són molt complexes, són molt perverses, és a dir, hi ha moltes qüestions en joc que fan que potser no sigui del tot preventiu.
Querella contra el regidor de Recursos Humans de Badalona, Manel Sorribes, per amagar expedients d'informació reservada policial.
El sindicat de comandaments de les policies locals de Catalunya l'acusa d'haver obert només 2 expedients disciplinaris, malgrat la Guàrdia Urbana ha obert fins a 17 procediments d'investigació interna per infraccions greus d'algun dels agents. Josep Lluís Florença és del sindicat FEPOL.
No és la presentació de la querella per un hipotètic delicte d'infidelitat en la custòdia de documents. S'està paralitzant la tramitació ordinària d'aquests procediments i per un delicte d'omissió del deure de socor. De l'omissió del deure de perseguir delictes, tota vegada que alguns d'aquests expedients podrien integrar il·lícits penals i no s'està fent res al respecte.
En cultura, el Festival de Jazz de Terrassa arriba a la seva 42a edició. Se celebrarà del 8 al 26 de març.
I seran algunes figures claus com Omar Sosa, Paolo Fresus, Gerard Clayton, Robert McKill o Ulysses Owens Jr. A més, després de 3 anys es recupera el Picnic Jazz que se celebrarà el diumenge 19 de març.
Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Durant els 19 dies del certamen, la nova jazzcava serà l'escenari principal, però també s'estendrà per altres punts de la ciutat i de la comarca. A pocs dies de tancar-se el programa, s'han avançat alguns noms protagonistes que imprimiran el seu estil.
I en esports, el Barça disputa en menys d'una hora la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el Betis. Roger Sánchez.
Amb l'objectiu de superar el conjunt andalús i ser a la final de diumenge, on ja espera el Real Madrid. Ja coneixem l'11 blaugrana, que destaca la presència dels dos extrems, Rafinha i Dembélé, en atac juntament amb Lewandowski.
Obrim obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Encara mantenim algunes boires cap al nord de la depressió central. S'han d'anar trencant durant aquestes immediates hores o passar estrat baix. I és que encara en algun racó, en algun sector de la falda del Prepirineu li costarà de fer-ho. En qualsevol cas, de cara a la tarda, mantindrem aquest ambient assolellat amb alguns núvols prims que han d'anar arribant i alguns de mitjans que afectaran el litoral nord. Aquests no han de deixar pas precipitació i de cara a demà també començarem amb més núvols i també algun ruixat o alguna precipitació feble cap a la cara nord del Pirineu. A partir de llavors, durant la tarda, s'espera que domini el sol i, per tant, tornarem a tenir una jornada força tranquil·la. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda de nou, Lali. En aquests moments hem de parlar de trànsit lent amb aturades a la Ronda del Litoral de Barceloneta al Fòrum, més o menys en sentit Besòs, per una variant que talla un carril. Per tant, molta precaució en aquest punt. Les rondes també encara presenten algun punt de problema. La ronda de dalt, en concret, en sentit Trinitat, també hi ha un tram amb una mica de retencions. I pel que fa a la resta de vies, pràcticament anem tornant a la normalitat. En el cas de la B30, encara hi ha un quilòmetre i mig a Barberà en sentit Girona, i a la C55, a Esparreguera, entre Esparreguera i Abrera, en sentit Manresa, hi ha un parell de quilòmetres. Compte, si esteu a les Borges Blanques, ja que a la P2 hi ha una variat i, per tant, hi ha un carril tallat i caldrà circular amb molta precaució en aquest punt. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nova tempesta política entre govern central i oposició després de l'auto del jutge Pablo Llarena en què retira la sedició de les euroordres contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Marta Rovira. Manté, però, pels tres primers els delictes de malversació agreujada i desobediència, i aquest últim només per Ponsatí i Rovira.
Tot plegat davant l'entrada en vigor aquest dijous de la reforma del Codi Penal. Amb aquesta, el magistrat suprem no creu que es pugui aplicar el delicte de desordres públics i, de moment, no demanarà cap euroordre, però sí que, a més, una nova ordre estatal de crida, recerca i ingrés a pressió de Puigdemont, Comín i Puig pels delictes de malversació i desobediència. L'auto ha aixecat les crítiques del principal partit de l'oposició, el PP, que veu en la reforma un gest cap als partits independentistes. Pel govern, en canvi, la reformulació de Llarena demostra que el procés continua sent punible penalment.
Pel que fa a la defensa dels exiliats, l'advocat Gonzalo Boye assegura que Puigdemont tornarà a Espanya en els propers mesos, un cop resolta la qüestió de la immunitat.
Boye ha aprofitat per retreure-li a Llarena que s'hi persegueix els seus clients per malversació.
El que cambia de postura. De hecho, llevo 5 años manteniendo la misma.
O sea, ¿cree que en unos meses veremos al presidente Puigdemont?
La fecha no la sé porque depende de la sentencia y después de la decisión del presidente de cuándo regresar, pero evidentemente nosotros hemos estructurado una línea de defensa que pasa por la obtención de esa sentencia y a partir de esa sentencia el regreso.
A qui més afavoreix la nova situació és a Marta Rovira i Clara Ponsatí, a qui ara només se'ls imputa un delicte de desobediència pel qual no corren risc d'entrar a presó. Rovira ha estat de les primeres en valorar l'auto de Llarena després que s'hagi conegut aquest matí. Mont Carvajal.
Queda descartada la sedició per l'expresident Carles Puigdemont, els exconsellers Comín, Puig i Ponsatí i la número 2 d'Esquerra, Marta Rovira. Però manté per als tres homes, Puigdemont, Comín i Puig, els delictes de malversació i desobediència, que poden ser fins a 12 anys de presó. De moment, no ordena noves euroordres perquè s'espera si el Tribunal General de la Unió Europea els retira o no la immunitat parlamentària. Pel que fa a Marta Rovira i Clara Ponsatí, passen a estar encausades per desobediència. És un delicte que no implica presó i podria planar, doncs, la seva tornada. Des de Suïssa, on viu des de fa 5 anys, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, s'hi ha mostrat il·lusionada.
En el moment que ho puguem fer, ho farem. Ho farem amb força, amb alegria, amb ganes de tornar-me a retrobar amb el meu país, que he estat separat injustament, i amb les mateixes ganes que quan vaig marxar de fer política per viure en un país més just i de continuar fent camí cap a la República Catalana.
Pel que fa als que són a Catalunya i van ser jutjats pel procés, el Suprem ha donat 8 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre les condemnes adaptades al Codi Penal reformat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El passat 2022 es va batre rècord de trasplantaments a Catalunya. Se'n van fer 1.346, gairebé un terç més que l'any anterior, principalment de ronyó, gairebé un miler. També va créixer el nombre de donants i es va apropar al màxim històric de 2019. Una altra dada que destaca és la de les 15 persones que es van sotmetre a una eutanàsia i van donar els seus òrgans. David Navarro.
Catalunya es troba al capdavant de l'Estat pel que fa a trasplantaments i és, segons Salut, referent mundial. Pràcticament tots els centres van batre el seu rècord. Un dels beneficiats va ser en Francisco Caballero, que avui ha relatat la seva experiència.
Nos ofrecieron entrar en un programa de trasplante cruzado en el que otras parejas de donante y receptor también entraban y al final conseguimos que consiguieron con un trasplante triple, tres parejas, una de ellas incluso de Portugal, pues los tres conseguimos tener un riñón cuando no éramos compatibles.
El nombre de donants vàlids va ser de 357. Destaca una nova categoria, la dels que van decidir donar els seus òrgans abans de sotmetre's a una eutanàsia, com ha explicat la directora del programa de donació i trasplantaments a la Vall d'Hebron, Teresa Pont.
Amb el primer donant que vam tenir amb la prestació d'ajuda a morir, que va dir, la vida m'ha donat molt males cartes i el que vull és donar millors cartes a d'altres que també potser les han tingut tan dolentes com nosaltres, no?
Des de l'Organització Catalana de Transplantaments s'assegura que les xifres són estratosfèriques i s'expliquen perquè el sistema ha entrat en un alt nivell de maduresa.
Encara al voltant de les noves mesures previstes pel govern central per erradicar la violència de gènere, des del govern català es veuen amb recel i es posa en dubte la seva eficàcia.
La directora general, per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, posa en dubte la utilitat de les polseres de control telemàtic per tots els casos i l'efectivitat de comunicar els antecedents dels agressors a les dones que decideixen posar una denúncia. En declaracions a la xarxa, Laia Rosic ha analitzat els pros i els contres de les mesures acordades aquesta setmana pel Ministeri de l'Interior i els cossos policials de tot l'Estat.
També Dones Juristes ha instat a canviar el qüestionari que es fa a les víctimes perquè Catalunya deixi de ser la comunitat autònoma on es donen menys ordres de protecció. Maite Polo.
Totes dues donen la benvinguda a qualsevol mesura que protegeixi millor les víctimes, però amb matisos. La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes, Laia Rosic, assegura que de vegades les dones ja saben que l'home té antecedents. Rosic qüestiona l'efectivitat de comunicar l'historial policial i judicial de les parelles a les dones en risc.
Les relacions de violència molts cops, encara que es pugui entendre o es pugui saber alguns d'aquests antecedents o de la vida passada d'aquesta persona, són situacions que són molt complexes, són molt perverses, és a dir, hi ha moltes qüestions en joc que fan que potser no sigui del tot preventiu.
Des de l'organització Dones Juristes, la seva presidenta Núria Milà lamenta que es donin poques polseres telemàtiques a Catalunya perquè depenen de les ordres de protecció. El motiu principal és el qüestionari que es fa a les víctimes. Milà assegura que les preguntes no reflecteixen el risc real de les dones.
I per això la majoria de les víctimes es queden sense ordres de protecció perquè amb aquests ítems d'aquest qüestionari que respon amb un algoritme matemàtic no s'està responent de veritat.
Dones Juristes s'ha queixat reiteradament que els sistemes de protecció no funcionen a Catalunya per la manca de recursos humans del sistema policial i judicial.
Departament de Treball, Sindicats i Ajuntament de Martorelles ja treballen perquè la marxa d'Amazon de la localitat vallesana sigui el menys perjudicial possible pels treballadors. Tot plegat després de l'anunci de trasllat de l'activitat del gegant nord-americà a Saragossa. El que es demanarà és que les opcions de trasllat siguin coherents o bé les condicions de sortida siguin les millors possibles. Vallès Visió, Albert Maspons.
Amazon ha argumentat a l'Ajuntament de Martorelles que deixa la planta que té en aquest municipi perquè aquí no té opcions de creixement. El seu trasllat a Saragossa afecta uns 800 treballadors de manera directa. Per això ja es treballa en buscar una solució als afectats. Ho explica Marc Candela, alcalde de Martorelles.
Des de l'Ajuntament de Martorelles el que treballarem conjuntament amb el govern i amb els comitès és perquè es puguin recol·locar en el màxim de llocs possibles a Catalunya. Entenem que les famílies són arrelades al territori i que entenem que també un trasllat és dintre uns mínims de distància.
De fet, està prevista una reunió la setmana vinent entre l'Ajuntament de Martorelles, el Comitè d'Empresa i el Departament de Treball. També ja es treballa en la reindustrialització d'aquest espai. Escoltem a Marc Candela.
O sigui, el que ens agafa per sorpresa és que sigui un recorregut tan ràpid el tancament. No estem parlant d'aquí un any i mig, estem parlant d'apenes 3-4 mesos. Amb el govern de la Generalitat ho hem començat a parlar i la tarda, doncs, com de cara al futur, podem trobar doncs, una reindustrialització d'aquest espai.
Està previst que la planta de Martorelles es tanqui el pròxim mes de març.
De la sortida d'Amazon de Martorelles, però a l'hora de l'obertura d'un nou centre al Far d'Empordà, n'ha parlat avui el conseller de Treball, Roger Torrent, que assegura que el govern estarà en tot moment al costat dels treballadors per buscar la millor sortida possible.
Torrent ha fet aquestes declaracions durant la presentació de la convocatòria d'ajuts per la millora de l'eficiència energètica dels allotjaments turístics. Són, en total, 26 milions d'euros d'una convocatòria que el govern obrirà la setmana vinent.
Les actuacions subvencionades hauran d'aconseguir una reducció del consum d'energia del 30% respecte a la situació actual. Jordi Casino.
En el decurs d'una visita a un hotel de Barcelona que ja fa temps que ha posat en marxa plans per reduir la seva petjada ecològica, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha presentat una convocatòria que confia en que amb els diners que s'aportin des del sector privat pugui arribar als 52 milions d'euros. Diners que, aprofitant les energies renovables, han de permetre que hotels, càmpings o fondes puguin reduir les seves factures i les seves emissions de diòxid de carboni.
6 de cada 10 possibles visitants valoren el fet de que un establiment sigui eco-friendly, que, per tant, estigui compromès amb la sostenibilitat i la reducció de l'impacte en el medi ambient. I si a més això es tradueix en mesures concretes, objectivables i observables per aquests hipotètics o eventuals visitants, aquests visitants estan disposats, un terç d'aquests visitants estan disposats a pagar més, fins i tot.
Els projectes que es podran presentar a partir del dia 17 hauran de tenir un mínim de 20.000 euros de despesa subvencionable i el govern pot arribar a fer-se càrrec de la meitat del pressupost o de més si l'establiment assoleix un canvi de lletra en la seva qualificació energètica.
Un mort i una ferida crítica en l'incendi d'un pis aquesta nit a Figueres.
La víctima mortal és un home de 56 anys i la ferida és una dona de la mateixa edat. El foc es va declarar ahir a les 10 de la nit a la primera planta d'un edifici. 7 dotacions de bombers van treballar per extingir-lo. A l'interior del pis hi han trobat les dues víctimes. De moment, la principal hipòtesi és que es tracta d'un accident.
En clau judicial, querella contra el regidor de Recursos Humans de Badalona, Manel Sorribes, per amagar expedients d'informació reservada policial. El sindicat de comandaments de les policies locals de Catalunya l'acusa d'haver obert només 2 expedients disciplinaris, malgrat la Guàrdia Urbana haver-ne obert fins a 17 de procediments d'investigació interna per infraccions greus d'alguns agents. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
Segons l'agència de notícies EFE, qui ha avançat la notícia aquest dijous al matí, entre els agents expedientats hi ha el cas del policia local que va perdre la seva arma en una sala de cinema del Centre Comercial Màgic i no va informar els seus superiors. Els serveis jurídics de SICPOL asseguren que, de les 17 investigacions internes de la Guàrdia Urbana que hauria rebut el regidor Manel Sorribes, només 2 s'han tirat endavant i s'han obert expedients disciplinaris, i un dels quals ja ha prescrit. Així ho ha explicat Josep Lluís Florença, coordinador de serveis jurídics del sindicat.
Doncs d'aquests 17 procediments a informació reservada, que s'han acabat per part policial i s'han transmès a aquesta regidoria, només 2 han tingut algun seguiment. Estem en una situació que molts d'ells poden arribar a caducar.
De moment, el regidor Manel Sorribes ha expressat que no farà declaracions sobre la qüestió fins que vegi la notificació de la querella, que encara no ha rebut.
Mentrestant, a Tarragona, el Fòrum de la Justícia serà una realitat el 2026 després de l'aprovació d'una dotació econòmica de 70 milions d'euros en 4 anys per part de la Generalitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
El projecte d'un fòrum judicial es remunta a l'any 1998 i ja es va licitar el 2010, però la crisi econòmica va deixar en un calaix la construcció. Finalment serà un conjunt de 3 blocs de 5 plantes cadascun amb 32.000 metres quadrats. La licitació del projecte sortirà al setembre de 2023 i inicien les obres al març del 2024. Unes obres que ratifiquen la decisió de l'exconsellera Ciuró d'ubicar el projecte en el solar del Joan 23, descartant la Tabacalera. Gemma Usabar, consellera de Justícia de la Generalitat, expressa que d'aquesta manera es pot agilitzar molt més el procés.
Amb el projecte que tenim actualment, el Fòrum de la Justícia podrà estar edificat el 2026. El projecte de la Tabacalera tocava allargar com a mínim 3 anys més.
Un edifici que destacarà per la seva eficiència energètica i l'alta tecnologia amb la qual comptarà. A més, estarà ubicat just al costat del nou centre penitenciari obert que s'ha de posar en marxa en els mesos vinents.
Notícies en xarxa.
Més qüestions. Una trentena de treballadors del metro de Barcelona, de Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat s'han concentrat aquest matí a la plaça de Catalunya per exigir més seguretat tant per ells com pels usuaris dels diferents transports públics. Exigeixen a les empreses que gestionen aquest servei que impulsin mesures per evitar, com passa ara, que cada dia en algun moment s'hagi d'aturar el servei per alguna incidència o que cada dos dies un treballador o un client pateixin una agressió. Edgar Sapinyà.
El sindicat Comissions Obreres fa un toc d'alerta als responsables de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i el Metro de Barcelona perquè denuncien que la situació actual és insostenible. Asseguren que se senten exposats a la feina i que des que els trajectes de Renfe són gratuïts han augmentat les incidències. Les agressions són quasi diàries, ha denunciat a la xarxa Víctor de la Cruz, coordinador del sector ferroviari de Comissions Obreres.
Tenim una mitjana d'unes 30 actes incívics de denunciats que afecten la regularitat dels trens i unes 15 agressions entre tot el personal ferroviari de tot el transport públic i entre viatgers a vegades.
Alguns dels punts on s'acumulen més problemes són l'R3 des de Vic a Ripoll, l'R11 de Maçanet a Llançà, especialment a l'estiu, quan molta gent vol pujar sense pagar, o la zona de Mataró, sobretot a la nit, ha assegurat de la Cruz.
En cultura, el Festival de Jazz de Terrassa arriba a la seva 42a edició. Se celebrarà del 8 al 26 de març i ja ha anunciat algunes figures clau, com Omar Sosa, Paolo Fresu, Gerald Clayton, Robin McKeel o Ulysses Owen Jr. A més, després de 3 anys, es recupera el Picnic Jazz, que se celebrarà diumenge 19 de març. Ràdio Municipal de Terrassa. Lourdes Arrion.
Durant els 19 dies del certamen, la nova jazzcava serà l'escenari principal, però també s'estendrà per altres punts de la ciutat i de la comarca. A pocs dies de tancar-se el programa, s'han avançat alguns noms protagonistes que imprimiran el seu estil. Des del jazz contemporani de Sosa i Fresu, passant pel pianista Clayton, que s'estrenarà a Terrassa com a únic concert a l'estat espanyol, i continuant pel debut al festival de la vocalista nord-americana Maquel. Finalment, Owens tornarà al festival després de 12 anys i ara liderant un quintet de figures emergents disposades a canviar paradigmes.
I la Ruta del Crim, que ja ha exhaurit les seves entrades, obrirà aquest dissabte l'11a edició del Festival Tiana Negra de Badalona. El certamen de novel·la negra s'allarga enguany i omple tot una setmana d'activitats, tot i que el gruix del festival tindrà lloc els dies 20 i 21 de gener. Ràdio Ciutat de Badalona, Sara Nicolàs.
La Ruta del Crim, un recorregut dramatitzat per diferents paratges tianencs on han tingut joc homicidis. El món del crim omplirà diferents escenaris del poble a càrrec de l'actor Miquel Gelabert. La ruta s'ha organitzat a partir de la documentació de dos historiadors locals que han estudiat tota la criminologia del poble. Ens ho expliquen l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, i la directora de Tiana Negra, Anna Villalonga.
Hi ha hagut una recerca històrica, i aquí vull agrair al Joan Maria Toffoli, historiador local, i al David Pea, doncs, que han hagut d'anar a submergir-se amb històries molts cops explicades, no?, de pares a fills i o alguna documentació que s'ha trobat.
Crec que hi ha algun al voltant de la Guerra Civil, crec que sí, i els primers són del segle XVI. Però déu-n'hi-do, això sí que puc dir, que déu-n'hi-do, en un lloc que sembla tan tranquil i paradisíac com Tiana, déu-n'hi-do els morts i les coses bèsties que han passat.
L'11a edició del Festival de Novel·la Negra Catalana també acollirà per primera vegada diversos actes dirigits al públic més petit. Però una de les novetats que més il·lusiona els organitzadors és la taula sobre el còmic de Testivers en català, comissionada per Sebastià Roig i el badaloní Toni Benages.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça disputarà en tot just 5 minuts la semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el Betis. Coneixem ja l'11 blaugrana, format per Ter Stegen a la porteria, Sergi Roberto, Koundé, Araujo i Alba en defensa, Frenkie de Jong, Pedri i Gavi al mig del camp, i a l'atac Rafinha i Dembélé a les bandes amb Lewandowski de referència al centre. Si superen el conjunt andalús, els blaugranes disputaran la final diumenge a les 8 davant el Real Madrid. També en futbol aquesta tarda hem conegut que el Tribunal Català de l'Esport ha resolt el recurs presentat pel candidat a les eleccions a la Federació Catalana de Futbol, Àlex Talavera, i ha ordenat la repetició de les votacions en el termini d'un mes a partir del dia d'avui. Canviem d'esport, en bàsquet, està jugant l'Uni Girona a l'Eurolliga femenina, estan jugant a la pista del Chio italià amb la intenció de guanyar el partit per continuar a les places d'accés als quarts de final d'aquesta màxima categoria. La segona competició continental, l'Eurocup, juga el Cadireseu a 8:45 de la tornada dels 16 de final a la pista del Benfica. Les urgellenques buscaran fer valdre l'avantatge de 9 punts del partit d'anada per ser a 8 de final. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Si bé és cert que el bitllet per la següent eliminatòria de la competició europea sembla estar encarrilat per part del Cadí i la Seu, el conjunt alturgellenc cometria un error important si viatgés fins a Portugal amb el pensament que si vives a l'Eurocup moviment ja és feina feta. De fet, l'entrenador Jordi Acero deixava clar que cal encarar el partit amb la voluntat de guanyar-lo i no pensant amb els 9 punts de coixí. L'escoltem.
Mira, no hem d'oblidar que, tot i que el seu grup no era molt fort a nivell de noms d'equips, van quedar primeres de grup, per tant, sent jugadores és un equip que té bàsquet a les mans, i a partir d'aquí, doncs això, no? Intentar fer un bon partit, i passar a l'eliminatòria. Bàsicament és l'objectiu amb el que anem a Lisboa, és això, és fer un bon partit, sòlid i que ens aconsegueixin amb aquests 9 punts. Esperem que no els haguem d'arribar molt al límit d'aquests 9 punts i anar a intentar pel partit, i segur que així no haurem de patir.
El partit a Lisboa avui, a 8:45 de la nit.
Per cert que en competicions femenines de bàsquet avui s'ha sortejat la Copa de la Reina. L'Espart Girona s'enfrontarà al Guernica i el Barça CBS al Perfumeries Avenida als quarts de final. Laia Palau és la directora esportiva de l'Uni Girona.
Està clar que ens hagués agradat jugar el dijous en lloc de divendres, però juguem divendres a les 6 de la tarda, que de cares a si passéssim a jugar a les semifinals, doncs almenys juguem el primer partit, juguem contra Guernica, que serà un rival dur. Està clar que és un any que, si sempre la Copa de la Reina és un torneig obert, aquest any, veient com està la Lliga, doncs ho serà encara més.
I tanquem amb un apunt de tennis, perquè aquesta matinada, a 4:45, hora d'aquí, la begurenca Paula Badosa juga a les semifinals del 8-500 d'Adelaida contra la russa Daria Kasatkina.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Alimentació pel sistema immunitari. El sistema immunitari és un sistema força complex que, resumidament, s'encarrega de fer front als patògens i de combatre'ls. És a dir, discerneix entre el que és propi o el que és estrany a l'organisme. Cal tenir present aquest sistema durant tot l'any, però sobretot els mesos de més fred o els canvis sobtats de temperatura de la tardor. És important que les barreres de defensa funcionin correctament per tal d'evitar les infeccions característiques de l'època, com la gastroenteritis o les grips. Per tant, per tal de beneficiar-les i modular-les, cal mantenir una alimentació correcta i enfocada a afavorir el sistema immunitari. A més d'evitar els aliments que poden empitjorar el seu funcionament, com l'excés de sucres d'addició, les farines refinades, els processats, la brioixeria, les grasses saturades provenents d'embotits olis refinats o l'alcohol i el tabac, és important assegurar la presència de certs aliments a la dieta que aportin les vitamines i els minerals necessaris per a reforçar-lo. Per tant, l'alimentació ha de ser rica en fruites i verdures de temporada com els cítrics, la taronja, la mandarina, el kiwi o el caqui, les crucíferes com la coliflor o el bròcoli i els pebrots o el julivert. Totes elles riques en vitamina C, sobretot si es consumeixen crues o poc cuinades. També han de formar part de l'alimentació de tardor les fonts de beta-carotè i provitamina A, com les pastanagues, la carbassa, el moniato o els espinacs, sense oblidar els antioxidants, els aliments rics en vitamina E i els que contenen zinc, seleni i ferro. els ous, els cereals complets, les llavors com sèsam, el lli i la chia, els fruits secs, l'oli d'oliva verge, les nous de Brasil, màxim un grapat a mà tancada setmanal, els llegums i el peix o el marisc, sobretot el blau petit del Mediterrani com els seitons al barat. També alguns aliments amb propietats antimicrobianes, antiinflamatòries o fluidificants, com l'all, la ceba, el gingebre o els bolets shiitake. A més, a l'haver-hi una relació estreta entre la salut intestinal i el sistema immunitari, és indispensable mantenir una microbiota sana i, per tant, caldrà portar aliments fermentats com les verdures fermentades tipus kimchi o xucrut o d'altres en conserva com els cogombrets o els derivats lactis naturals, com el iogurt o el kèfir, diàriament. Finalment, i no per això menys important, és interessant realitzar alguna activitat física moderada a l'aire lliure per mantenir-se actiu i assegurar la síntesi de vitamina D. Seguir una alimentació saludable i enfocar a reforçar el sistema immunitari, mantenir-se actiu, assegurar un bon descans i realitzar activitats a l'exterior és imprescindible per prevenir els refredats, les infeccions o les gastroenteritis característiques de l'època.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemonte. Nova tempesta política entre govern central i oposició després de l'auto del jutge Pablo Llarena en què retira la sedició de les euroordres contra Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Marta Rovira. Manté, però, els quatre primers els delictes de malversació, agreujada i desobediència, i aquest últim només per Rovira. Amb l'entrada en vigor aquest dijous de la reforma del Codi Penal, el magistrat del Suprem no creu que es pugui aplicar el delicte de desordres públics i de moment no demanarà cap euroordre, però sí que ha emès una nova ordre estatal de crida, cerca i ingrés a presó de Puigdemont, Comín i Puig pels delictes de malversació i desobediència. L'auto ha aixecat les crítiques del principal partit a l'oposició, PP, que veu en la reforma un gest cap als partits independentistes. Pel que fa a la defensa dels exiliats, l'advocat Gonzalo Boya assegura que Puigdemont tornarà a Espanya en els propers mesos i també ha aprofitat per retreure i a Llarena, que ara sí que persegueix els seus clients per malversació.
La conclusión a la que llegamos es que hoy el juez Llarena, el Tribunal Supremo, ha derogado la reforma de la malversación. El problema que tiene